TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El primer vol a Formentera, tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Sí, senyors, començam aquest dimecres. Bon dia, matiners, com estàu? Bon dia, Javi Riera, com estàs? Això que t'estàs prenent és un cafè americà?
No ho sé, jo no he parlat amb ell encara, però...
No saps si parla americà o...
No ho sé, jo per
l'accent
encara m'acosta a trobar la diferència.
Molt bé, espero que tingui la cafeïna suficient, estic segur que sí. Avui és dimecres, 19 de novembre, farem el programa, entra en Javi Riera, que ja l'heu sentit. Jo som en Vicent Tur, a més està en Felipe Ruiz en els controls tècnics i també estaran per aquí na Irene Roig Francolí i en David Ventura dins d'una estoneta. Avui tenim uns quants convidats, parlarem amb en Davià Verderes, president del Club Nàutic d'Eivissa, perquè amb s'excusa d'una exposició sobre un aniversari del Club Nàutic que s'ha inaugurat fa poc i a més ja sabeu que passa per moments així difícils perquè ja no gaudeixen de la seva seu que havien tingut tota la vida en esport d'Eivissa. Parlarem amb ells d'aquesta qüestió, també parlarem amb un grup punk de Mallorca que es diuen Toc de Queda i que són disc de la setmana amb el seu segon àlbum que es titula Barra Lliure. Estan molt bé, eh? A més que fan punk i a més canten en català. I les nostres seccions habituals, les notícies del futur passat, la secció No m'ho puc creure i alguna cosa més fins que siguin les 7 i vengui la gent d'informatius.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
I avui és Sant Crispí, bisbe, Sant Faust, o Faust, que va ser diaca i màrtir, i Sant Abdies, profeta. La veritat és que avui es celebren algunes efemèrides molt remarcables. Per començar, és el Dia Internacional de la Dona Emprenedora. També és el Dia de l'Home, curiosament. I per quan un dia del mascle insular en extinció?
Sí, per quan?
Però bé, fins i tot, i per damunt del Dia de la Dona Emprenedora i del Dia de l'Home, avui volem destacar que és el Dia Mundial del Vàter.
Canción popó.
Es l'hora del popó.
Plop, plop, se va el popó por el retrete.
Se caca en el retrete, popó, en el retrete.
Plop, plop, va la caca.
Por el retrete.
Se caca en el retrete, popó, en el retrete.
I no us penseu que és un dia de broma, eh? L'Assemblea General de les Nacions Unides va decidir designar el 19 de novembre com a Dia Mundial del Vàter a partir de l'any 2013, ja fa algun temps. L'objectiu és conscienciar la gent de la importància de l'accés sostenible a l'aigua potable i en els serveis bàsics de sanejament. I sí, se'l coneix com a Dia de Sanejament, o, si ho voleu fer així una mica menys poètic, Dia del Vàter. Els vàters salven vides perquè un sistema de sanejament en bon estat, com hem, per exemple, comprovat en les darreres inundacions que hi va fer-hi fa un temps a Eivissa, no? Que va sortir tot allí. I d'haver un sistema de sanejament en bon estat evita la propagació de malalties.
I com que no volem començar el dia cagant-la, així que anem a canviar un poquet de música, vale? I un 19 de març de 1982, Led Zeppelin publica en el seu darrer àlbum oficial, Coda, ja després de la mort del seu legendari bateria John Bonham. Coda inclou sobretot temes descartats de discos anteriors, però té joies com aquest tema, Port Home. I amb ells arribarem a la previsió dels temps.
Yeah.
Anem amb la previsió meteorològica per avui, dimecres 19 de novembre, intervals de nevolats amb probabilitat de precipitacions fins a la tarda, ruixades que en general seran dèbils i ocasionals. Vaja, que no us obsessioneu tampoc amb esperar aigua, no el deixeu gaire lluny, però no s'esperen avui pluges importants. Temperatures en lleuger descens, el vent serà entre fluix i moderat, variable, que tendirà a component oest quan sigui la tarda. Temperatures una mica més baixes, a Palma una mínima de 6 graus, una màxima de 18 graus. En el cas de les Pitiuses, com sempre, ens aturam a les temperatures previstes a l'aeroport d'Eivissa, l'aeroport d'Escodolà, la mínima aquí serà més alta i també la màxima, 9 de mínima, 18 de màxima, en el cas d'Eivissa. I en el cas de Silla de Menorca, per exemple, tenim a Maó 12 graus de mínima i 16 de màxima, també a la mateixa, a la capital de Menorca, que es mou.
Cantant sota la dutxa.
Sí, senyors, ja tenim la previsió dels temps i ara arriba, com sempre, en aquesta hora és moment de cantar sota la dutxa i, com sempre, ho faim amb les cançons que selecciona el nostre company David Ventura. Bon dia, David, com ho tenim?
Molt bon dia a tots i totes, Vicent, estimats oients. Hora d'espavilar, de sortir del llit, de superar les adversitats, de dir ok, sí, a la vida, a l'hedonisme, a la seduzione. Com si fos un anunci de colònia, diem no a Tànatos i sí a Eros. I tot això ho farem amb Carmen Jedet Izquierdo Sánchez. Nascuda a Girona, cantant, actriu, es va donar a conèixer al gran públic per la seva interpretació de La Veneno a la sèrie del mateix nom dels Javis. També va participar en un capítol de la mitiquèrrima sèrie Cardo, aquella meravella d'Anna Rujas i Clàudia Costafreda. Però Jedet s'ha convertit sobretot en musa de l'escena LGBT i ha tret alguns temes de música electro que són incontestables, que no admeten discussió ninguna. Un d'ells és En el club. I jo penso que si no fos per l'extravagància de la seva proposta, que no és apta per a tots els públics, aquesta cançó hauria d'haver protagonitzat un assalt al mainstream, perquè a que això no soni a tots els pubs i que no soni a totes les emissores de ràdio és una tremenda injustícia.
Te miro y tú me miras a mí, en mi cama tú eres VIP. De nuevo lo hacemos, baby. Yo solo tengo ojitos pa' ti. Y es que, papi, esto solo acaba de empezar. Baja con la lengua, te pongo a entrenar. Cómo lo mueve, cómo se siente. La forma en que me toca me pone caliente. Sí, muérdeme ahí. No quiero parar de gemir. Házmelo como tú sabes. Salvaje, como animales. Vamos a calmar el deseo. Reserva el hotel, luego te veo. Practicamos en la cama, luego lo hacemos en el club.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Molt bé, anem amb un tema important, un tema mariner. Moltes vegades es diu que vivim d'escanes a la mà, i és veritat. Però en aquest cas no, en aquest cas no. A les Balears hauríem de viure una mica més de cara a la mà. I anem a parlar del Club Nàutic d'Eivissa, que celebra el seu centenari. Hi ha una sèrie d'actes que de seguida ens explicaran. També parlarem de la situació complicada que viu aquest Club Nàutic d'Eivissa, que es troba ara mateix sense seu. I també parlarem d'una exposició fantàstica que l'he anat a veure fa poc a la nostra sala a Vila, sobre aquests 100 anys de... sobre aquests 100 anys del Club Nàutic d'Eivissa, que si algun eivissenc encara que mos escolti encara no hi ha passat i li agraden així les fotos antigues, segur que ho disfrutarà moltíssim. Tenim amb nosaltres aquí en el nostre estudi en Damià Verdera, que és el president del Club Nàutic d'Eivissa. Com ho tenim? Com va la cosa?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me al vostre programa.
Ja has vengut alguna vegada per aquí?
Sí, correcte, he vengut.
100 anyets, eh?
100 anys, 100 anys. Jo sóc una mínima fracció de la història del nostre Club Nàutic.
Home, teniu allí... surten les fotos de presidents, dels palmarès...
Sí, vull dir,
és una història llarga, no? Aquests 100 anys... 100 anys una mica agredolços, perquè està molt bé celebrar-ho, però, clar, els heu de celebrar sense... sense la vostra seu tradicional.
Sí, bueno, ja fa més d'un any que no estem a les instal·lacions que havíem ocupat hasta fa un any i mig aproximadament. Estem sobrevisquent com podem, tenim un escenari complicat, però bueno, gràcies a les administracions, i també aprofit per agrair a Marina Eivissa, que ens ha cedit un espai dins de les seves instal·lacions durant els mesos d'hivern, doncs tenim allí instal·lada l'escola de vela. Però bueno, igualment la nova directiva doncs té molt clar l'enfoque que hem de tenir per el present futur immediat que tenim, que és presentar-nos en el concurs, fer un projecte a l'altura i intentar recuperar les instal·lacions que veníem ocupant durant quasi un segle.
Què va passar? Recorda-m'ho-ho. Pels nostres oients, el Club Nàutic d'Eivissa, tradicionalment allí en esport d'Eivissa, propet de lo que és l'estació marítima de Formentera, diguem que va ser desallotjat de la seva instal·lació, de les seves instal·lacions habituals, perquè ho va guanyar un altre contracte.
Sí, nosaltres estàvem amb unes AOTs, unes ocupacions temporals d'espai durant 14 anys, que bueno, pues, era una situació molt precària, perquè van començar d'any en any, llavors cada 2 o 3 anys, però no ens deixaven fer unes inversions que les instal·lacions que ocupaven pues, necessitaven absolutament i imperiosament. Després va sortir una altra ocupació temporal de l'espai, que va ser un concurs de 3 anys, que era un any més un any més un any, bueno, amb unes bases que nosaltres vam intentar lluitar el màxim possible, però no eren gaire compatibles amb la figura d'un club nàutic.
Clar, vosaltres el que demanau és que d'alguna manera es tingui present que sou un club nàutic i teniu un caràcter social.
Sí, bueno, ha que començar l'arrel de tot és que nosaltres estem a un port d'interès general. Els ports d'interès general, com poden ser Palma, Mó, Eivissa, Formentera, van gestionats per govern central i no es contemplen...
Com els aeroports?
Sí, no es contemplen... no contemplen un espai per ser nàutica social i deportiva i bueno, a vegades tenim que competir amb grans empreses privades, sector marítim, cosa que nosaltres no li podem arribar a fer sombra. El Club Nàutic d'Eivissa és una entitat sense ànim de lucre. Òbviament, pues, no, en temes econòmics i tècnics pues, no els hi arribem.
Clar. Anem a parlar, després tornarem a parlar de l'actualitat així més conflictiva, però anem a parlar d'aquesta exposició, 100 anys del Club Nàutic d'Eivissa, es titula 1925-2025, que com dèiem es pot visitar a la nostra sala i que és una de les activitats més interessants que heu fet per recordar aquests 100 anys. Què hi trobem en aquesta exposició?
Bé, com has dit, és una exposició que s'engloba dins dels anys de centenari, que estan fent diverses activitats i una era aquesta. És recordar la memòria dels Club Nàutics. El Club Nàutic forma part de la història de la nostra ciutat, a sense porta de la mà de Eivissencs durant un segle. També hi ha una part que la dedicam a la part social, que tenim un projecte per gent amb necessitats especials que també té el seu espai allí dins. Tenim el projecte de Joves per la Mà, que traiem els boixos dels nostres instituts amb un pailebot i naveguen i els explicam temes de la mà, de la naturalesa i de les estructures del barco, i també hi ha la part esportiva, la part de les regates de la vela, que bueno, doncs nosaltres el nostre esport el desenvolupem enmig de la mà, no estem en un pavelló i no tothom pot tenir la possibilitat de venir-nos enmig de la mà a veure-nos i ha que ensenyar-ho tot això fa molts anys. Tenim l'escola de vela que té més de 60 anys.
Amb un palmarès molt important.
Tenim un quadre d'honor que, bueno, amb molt d'orgull l'hem exhibit justament a l'entrada, està totalment complet, la última placa és d'un campió d'un tercer d'Espanya i d'un subcampionat de quasi Espanya, però és de la reina de vela de creuer amb la nostra tripulació 100% femenina. I bueno, i campions d'Espanya, primers d'Europa i entre els 10 del món tenim un parell de plaques, jo els convido que les vinguin a veure també.
Això que he dit jo al principi, que de vegades a les illes vivim d'escana a la mà.
Bueno,
m'he passat o...
No.
O ja passa,
jo estic totalment d'acord amb el que has dit. A part, ha estat un dels signes que han dut la nova directiva. Hi ha gent que diu, no, bueno, hem viscut molts anys, sempre a Eivissa, no, és veritat. En els muros feien pailebots de 65 metres per mestres d'aixes eivissencs, per naus comandades per capitans eivissencs, per tripulacions eivissenques. Vull dir, jo, sincerament, ha hagut una comercialització salvatge dins del nostre port que els eivissencs ens han fotut fora. mira on estàs clonat i et divisa, que eres a porta de la mà de tot, de tots els ibisencs. Crec que té que haver-hi un reducte per nosaltres i hem de tornar a la mà, hem de tornar en aquest medi que abraça la nostra illa i que cada vegada és més difícil arribar-hi. Jo ja ho vaig dir en su seu moment, quan ens van entregar la medalla d'or, que està molt bé, però bueno, pareix que ens hem oblidat de la mà. Jo personalment crec que les bases d'una societat sana les inculca qualsevol esport. Anima l'administració, consells, ajuntament, el govern balear a invertir en infraestructures esportives, és importantíssim, però ens hem oblidat de la mà. Ens hem oblidat de la mà, no pot ser. La mà té que ser de tots i per tots.
Quines activitats, a part d'aquesta exposició, quines activitats més estàu preparant o heu preparat per aquest centenari?
Bueno, hem preparat, ja duim els anys de centenari, hem fet campionat d'Espanya de classe ILCA, una classe olímpica i estratègia per a la Federació Espanyola de Vela. Hem fet les jornades nàutiques amb una presència notable, amb un esforç molt gros que hem fet per part de la directiva, amb una directiva molt limitada, amb uns mitjans molt limitats també. Han fet el campionat d'Espanya de la classe fin, classe olímpica. S'han fet trobades culturals de llibres, hem fet l'exposició i ara farem la gala de la vela, ara per Nadal, per als nostres boixos, també serà una gala especial, i després farem els actes de clausura dels anys de centenari cap al mes de febrer, cap a finals de febrer, que també l'estan preparant. Mm.
En quin estat es troba ara mateix l'escola de vela? Que comentem, l'escola de vela, que té aquest palmarès important, que insistiu, m'imagino que no teniu problema, estàveu allí a Talamanca, però en Sibern, què feis exactament?
Bueno, en Vistiu tenim la sort de poder gaudir d'unes instal·lacions cedides per un antic soci de tota la vida del Club Nàutic Divisa.
Per un particular, directament.
Per un particular, i soci del Club Nàutic Divisa. I, bueno, doncs podem desenvolupar les activitats d'escola d'estiu, allí també tenim una zona on fem el programa d'un mar de possibilitats per persones amb necessitats especials, però ens faltava un lloc on tenir les embarcacions dels equips de regates, que no és el millor lloc a platja. Òbviament en estiu sí, però en hivern no, per mort dels temporals i per mort que aquestes embarcacions necessiten estar a un lloc que no estigui amb arena i ben cuidades i custodiades, òbviament. D'aquí pues, hem fet un conveni amb Marina Ibiza, en sus mesos d'hivern, que ens ha cedit una zona, uns pantalans que no tenen ocupació durant aquells mesos, i bueno, vàrem adquirir gràcies a Marina Ibiza i també a uns particulars una rampa, i és el nostre ara punt d'escola de vela durant els mesos d'hivern.
Tornem a aquest tema polèmic que començava l'entrevista, per anar tancant el cercle i anar concloent, quines són els pròxims passos per poder recuperar la vostra seu tradicional? Tornarà a sortir a concurs pròximament?
Bueno, segons el que ens ha pogut, l'autoritat portuària té la intenció de treure el concurs a final del 2026. Tindria que ser la ocupació actual fins al mes de maig del 27. Bueno, nosaltres esperam i desitjam que siguin unes bases amables cap a la figura d'un club nàutic. Òbviament, pues que
no queda res.
No queda res, un any vola. Igualment, som conscients que nosaltres tenim que presentar un projecte guanyador. Projecte tècnic, allí pues, les instal·lacions se tenen que remodelar i està el dia en tot, en temes de seguretat, mediambientals, etc. Hi ha que fer una bona inversió de làmina d'aigua, les infraestructures en terra, això ho tenim claríssim. Però, torno a repetir, si les bases no són amables cap a la figura d'un club nàutic i premien el mercat lliure, que pugui entrar qualsevol amb una bona potència, múscul, pulmó econòmic, que nosaltres no tenim, pues, poc podrem fer.
Per on anirà la proposta del Club Nàutic d'Eivissa, si es pot preguntar?
Bueno, la proposta del Club Nàutic d'Eivissa, pues ja t'he dit, unes instal·lacions noves, làmina d'aigua, infraestructures interiors en terra, anirem al màxim possible que se mos permeteixi, un projecte també mediambiental, òbviament, que siga molt amable, i un projecte social i deportiu molt potent, que és el nostre fort.
Estem a socis, com ha quedat? Vull dir, els socis segueixen amb el Club Nàutic, s'han quedat a l'antiga concessió, els hi han pujat els preus, que era això que es comentava, no? Que...
Bueno, el que és el soci...
Perquè hi ha molt de socis del Club Nàutic que té un lleutet, té embarcacions petites per sortir a fer una volta, per sortir
a pescar... Bueno, els socis del Club Nàutic, la veritat que han respost molt bé a la situació. Ha estat una sorpresa per l'actual directiva, tenia molta por de que hagués una escabatxina de socis. No te vaig a reconèixer que ha hagut alguna baixa, sí que ha hagut alguna baixa, molt soci relacionat, pues, socis amarristes, anem a dir-ho així. Llavors, els que tenien amarre, pues, bueno, i la seva embarcació tenia Puerto Basa, que això és un dret de quedar-se allí, però a uns se'ls ja han aplicat unes tarifes que no han pogut fer front i s'han tingut que anar, i altres s'hauran quedat allí.
I on han anat, aquesta gent?
Bueno, pues algun lleut s'haurà quedat baix d'un garrover o fes a caseta d'escar. Bueno, d'aquí des del Club Nàutic, clar, no tenim infraestructures ni instal·lacions per albergar embarcacions a preus, anem a dir, socials. És que s'hagin pogut quedar i fer front a sa pujada. Si la seva embarcació li tocava, pues, haurà decidit, i les embarcacions d'hasta 8 metres se tenien que respectar un sistema de tarificació que va imposar la autoritat portuària, i tinc entès, pues, que molts d'ells s'hauran quedat.
Damià Verdera, president del Club Nàutic, puc preguntar què es paga? O què es pagava amb el Club Nàutic i què es paga ara per tenir un barco de, no sé, 8 metres?
Ui, bueno, aquesta pregunta...
És complicada.
Sí, sí, jo sé que havia un sistema de tarificació imposat per l'autoritat portuària a embarcacions de 8 metres. Vale? A partir de 8 metres, pues, ja eren propostes a preus de mercat.
Clar, aquestes dir, propostes fins a 8 metres...
Aquestes propostes a preu de mercat, pues, pràcticament triplicaven, quadruplicaven els preus que el Club Nàutic estava mantenint fins al dia que vàrem estar gestionant les instal·lacions. Per això moltes embarcacions, pues, no han pogut suportar aquesta pujada i han tingut que marxar.
Perquè si gent us entengui, un barco de 8-9 metres ja és un barco gros?
No, és un barco petit.
Hi ha molta gent que ho té encara.
És un barco petit.
Un lleut, quina mida té?
És que depèn. Pot haver-hi un lleut de 6, 7, 8 metres i pot haver-hi un lleut de 12 metres. Jo, clar, personalment crec que una eslora social, una eslora que té que defendre una tarificació, anem a dir, popular, té que ser com a mínim hasta 12 metres. Hasta 12 metres, de 12 metres per amunt, bueno, pues ja és una embarcació d'alta tipus de característiques i sí que entra...
Ja és un iot, diguem, que pot...
Ja és una bona embarcació i, bueno, pues cada armador, pues, que té que fer-li front als gastos d'aquestes embarcacions, però, clar, Eivissa, en la sortida del Club Nàutic ja només han quedat les amarres de 0 a 8 metres amb una tarificació, anem a dir-li, de preus socials. El resto, pues, són preu de mercats i tots sabem el que passa en el Port d'Eivissa. Hi ha una mercantilització salvatge que provoca que una pujada de preus, pues, que siguem la làmina d'aigua possiblement més cara del Mediterrani i de les més cares del món.
Damià Verdera, president del Club Nàutic. Recordar, moltes gràcies, recordar aquesta exposició fins al 29 de novembre, 100 anys del Club Nàutic d'Eivissa. Si encara que no us agradi la mà, encara que no us agradi, encara que us maregeu en els freus, aneu a veure l'exposició. Damià Verdera, gràcies, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia, i per 100 anys més.
Molt bé, això sonava moltíssim en els anys 90, concretament quan corrien els anys 93, 94. És un grup que es diuen For Non Blondes, o es deien, perquè no sé si existeixen, i és aquell tipus de grup que se li diu en anglès One Hit Wonder, perquè va tenir aquest èxit, o van intentar amb alguna cosa més, però ja està, eh? Va tenir un exitàs que sonava per totes bandes i allí va acabar pràcticament la seva història pública. En qualsevol cas, els recuperam avui a l'any 2025, For Non Blondes, amb aquesta cançó titulada What's Up. Està sonant aquí, en el primer vol a Formentera. Into a crisis. Top of my lungs, what's going on? And I
IB3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Dissabte, a partir de les 7 de vora baixa, torna el futbol de primera divisió amb l'equip d'Esportstres en joc.
Benvinguts, Esportstres en joc, benvinguts.
Amb la secció d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
Cercam un estilista que li faci a Marta Sant Passant els seus cabells. L'aureola de no, Rosalía al cap.
M'agrada la teva proposta, dic que sí.
Perfecte.
I a les 9 del de l'Estadi de la Ceràmica, la transmissió del Villarreal Club de Futbol Reial Mallorca amb els millors comentaristes. I en acabar el postpartit amb l'anàlisi tècnica i l'opinió. Tot Esportstres en joc a IB3 Ràdio.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Allà de va.
Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
El primer vol la Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Començant la segona part del programa, estàs escoltant el primer vol a Formentera. Javi Riera, estàs preparat per les notícies de ciència i tecnologia?
Jo, per les notícies que m'ho contes tu, sempre estic preparat.
Sempre, vinga, idò, anem amb elles. Començam amb un article molt interessant que ens hem topat en el portal de tecnologia xataka.com sobre la gent que es pensa que és influencer, però que en realitat no ho és massa.
Día tan perfecta la que muestras tú siempre en el Instagram.
La frontera entre viure i produir una vida per distribuir-la s'ha trencat. És així que hi ha tota una generació, o una part important d'ella, com a mínim, treballant gratis com a documentalista de la seva pròpia vida. No són influencers, perquè ni de casualitat arriben a cobrar per penjar els seus vídeos i fotos, però actuen com si ho fossin i proveixen de la millor part del seu contingut a plataformes com Instagram i TikTok, que aquestos sí que facturen.
Sí, i tant. Sosté l'articulista, que es diu Javier Lacorte, de xataka.com, que aquesta generació accepta la missió d'anar penjant el rastre del seu èxit, o suposat èxit, amb disciplina professional i dedicant-hi una part important d'esforços, però, és clar, sense contracte ni cap tipus de salari. També sosté l'articulista que la remuneració la reben únicament en forma de likes i d'una autoestima satisfeta. Deu ser que la tenien molt baixa, l'autoestima. Si hi ha algun influencer que ens escolti o pseudo-influencer que ens escolti, li recordem que hi ha psicòlegs a partir de 50 euros hora per problemes d'autoestima i que Mark Zuckerberg ja és prou ric com perquè hagis de treballar per ell gratis. No sé si tu ho fas o...
Jo per en Zuckerberg també, que, per tu i per en Zuckerberg, el que faci falta.
El que
faci falta, claro que sí.
Canviem d'assumpte. Mira, no deixem el tema pasta. Sabries dir-me quina és la quantitat de sous, Javi Riera, que et converteix a Espanya en classe acomodada? Tu ho sabries?
Sí, jo perquè ho sé, perquè tinc el guió aquí, davant, bàsicament, sí. Però no ho hauria dit mai, eh? Jo crec que li sorprendrà més d'un.
Sí.
Na 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 na
com et deia, més d'una sorprendrà, perquè la xifra no és tan alta com es podria pensar. Si el teu salari brut mensual s'acosta en 3.673 euros bruts mensuals, ja et pots considerar ric, segons ha publicat el portal Business Insider. Això són uns 44.000 euros anuals. Aquestes xifres es basen en informes sobre desigualtat i renda. Al contrari, si tens un salari brut inferior a 1.343 euros mensuals, estaries entrant en el que considera classe baixa. Jo no sé si m'ho tenen en compte i vist el que costen les
no,
coses.
Ara en parlam. Altres estudis, com els de CIS, els de Centre d'Investigacions Sociològiques o els de Funcas, estableixen que un espanyol es pot considerar ric a partir de 5.000 euros al mes. Evidentment, tot això és molt relatiu. Com apuntava en Javi Riera, si vius a Eivissa o a Palma o a molts altres indrets de les Balears, amb 3.673 euros no ets ric de cap de ses maneres. És tan relatiu que, en realitat, l'impost sobre el patrimoni no s'aplica a Espanya fins que no arribes a 700.000 euros nets anuals. És a dir, que quan guanyes aquesta xifra és quan ets ric des del punt de vista de l'agència tributària.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera. No m'ho puc creure.
Bueno, per l'amor de Déu, deixa'm ses notícies de tecnologia i ciència i totes aquestes coses, però quina barbaritat. Per entrar dins de sa rave particular d'Irene Roig Francolí, com estàs, Irene? Quina festa que teniu, quina festa que tens. On estàs, a Madrid?
Sí.
Això, però quina festa que tens. Jo em pensava que
vivies... festa constant, evidentment, jo, la festa que no pare.
Em pensava que vivies, amb un punky, no amb un... Clover. Escolta, anava a parlar de temes patriòtics, a la secció de notícies increïbles.
Sí,
jo estic molt ofès, aquesta notícia ja l'havia vist, m'ho ofès profundament. Em preocupa, la veritat.
Ofendrà molta gent junta.
Ofendrà molta més junta. Sí, la veritat és que sí. Per favor, demanam a les persones sensibles que canviïn d'emissora, que passin a la COPE, on no els explicaran res que els pugui ofendre. Endavant amb el titular, per favor.
El titular diu així: en Estados Unidos se han inventado la existencia de los Basque Nachos. Nadie ha visto comer algo así en el País Vasco.
Es Basque Nachos, ¿eh? Vull dir, es Nachos Vascos.
Nachos Vascos. Jo crec que ens hem de marcar un Estats Units amb els Estats Units i invadir-los pel seu propi bé. Que és això que a ells els agrada molt fer, doncs ara ho hem de fer en altres.
Clar que sí.
Hem de reinvadir-los. S'han declarat guerres per menys. Els nachos bascos són un aperitiu que s'ha inventat gent boja per TikTok i li han posat basc perquè, no sé, aquesta gent es deu tocar amb fotos de Jason Elordi. Que és un actor que és australià, però d'abuelos bascos. Alguns també li diuen ara Spanish Nachos. Ara, o sigui, o són basc o són Spanish. Que si l'únic que aconseguirà TikTok és que torni ETA. No diguis els dos. Aquests nachos bascos, com si volguessin ofendre totes les nacions a la vegada, no tenen com a base nachos. No és els trossos de nacho. Són patates frites de bossa.
O sigui, ni són bascos, ni són espanyols, ni són nachos. Però en què consisteix,
no
en què consisteix el plat?
A veure... agafes una bossa de Lay's, les patates Lay's, les sí. Buides en un plat, li tires per dalt pernil salat, formatge manxeu, ses olives que trobin allí, perquè aquesta gent li estarà ficant estadísticament olives turques,
sí.
Piparres, que és l'únic que podríem dir que és basc, I fiques un poc en el forn. Alguns li fiquen també anxoves per donar-me un infart. En els Estats Units, que és gent que recordem té el paladar d'un boix de 5 anys fins a escul de fentanil, hi ha catadors que ho han valorat dient tienen un aspecto sofisticado y un sabor intenso. Hòstia, si per intens vol dir que és una punyetera gorrinada, vale, però sofisticat... Sí, o sigui, tu ho veus i t'ho pareix que algú ja s'ho ha menjat i ho ha agitat. No és sofisticat. Que a més, que això, en dos segons, se t'han estovat ses patates, t'estàs menjant una merda tova que té gust de formatge insultat. Si, com diuen, serveix de menú de festa, espero que abans te serveixin una barra lliure de farlopa perquè algú aguanti aquesta merda.
Jo n'he vist fotos i igual no està dolent. Té molt mala pinta... Vale.
Té molt mala pinta.
Té molt pinta sofisticada, no la té, però el bo és que s'està posant de moda als Estats Units.
A veure, formatge i patates no aniràs gaire malament, però ells poden aconseguir que sí.
I a més, és que m'hi jugaria algú que això igual mos arriba, saps?
Oh, no.
Clar, perquè el dels Estats Units acaba arribant, inclús la política.
Trampa, saps? Per guiris. Si és una trampa per guiris, a favor. Vens aquí i en vez de servir les coses bones, li serveixes aquestes putes merdes i els hi cobres 40 euros per uns nachos bascos.
Sí, diguem que són els autèntics. Bona idea.
Exacte, els autèntics nachos bascos.
Necessit que em deixi un préstec per muntar un restaurant d'això. Moltes gràcies, Irene. Bon dia.
Vinga, bon dia.
De seguida parlarem en sa banda de Mallorca, toc de queda, que són discs de la setmana. Ara anem a les 6:40 minuts en sa banda informatiu, en un minutet. Això que escoltes mentrestant són els U2 amb el seu mític With or Without You. Està sonant aquí, el primer vol a Formentera. In your eyes, see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you.
Serveis informatius, Vive3 Ràdio.
Bon dia, són les 6:40 minuts d'aquest dimecres de 9 de novembre en què tindrem màximes per davall dels 20 graus i estones de sol. Això en un dia en què la crònica política centra bona part de l'actualitat. La presidenta del govern, Marga Proens, especula sobre un possible avançament electoral a les Balears enmig d'un enfrontament amb la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, i el socialista Iago Negueruela. Això abans que Añadas havia retret a Provence que no es tirin endavant les àrees de transició que permeten construir en sòl rústic en determinats espais, tal com varen pactar en l'acord d'investidura. Va ser durant la sessió del Parlament d'ahir, on també va compareixer el vicepresident Antoni Costa, qui confia que les converses per aprovar els pressupostos prosperin en els pròxims 15 dies. Mentrestant, l'executiu espanyol ja ho té tot a punt per a elaborar el projecte de comptes per a l'any que ve. També hi ha novetats sobre el cas Coldo. La UCO demostra que Servi Navarre rebia un 2% en cobraments irregulars de les adjudicacions que aconseguia Acciona, de manera que el magistrat del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha citat a declarar el pròxim 3 de desembre a un exdirectiu i dos alts càrrecs de la companyia. Dels tribunals, vos explicarem que la filla de l'home que va morir cremat a Eivissa culpa a l'acusada de provocar l'incendi. Assegura que havia demanat doblers a son pare i que això havia acabat en una forta discussió. Avui serà la tercera jornada d'aquest judici que se celebra a l'Audiència. També destacam que l'Ajuntament de Palma ha esbocat 6 construccions il·legals a Son Banya, 3 de les quals són punts de venda de droga. Aquesta és la cinquena vegada que Cort du a terme un operatiu d'aquestes característiques al poblat. De tot això, però també de més qüestions, en parlarem a l'informatiu matí a partir de les 7 en acabar el primer vol a Formentera.
Tres ràdios, música.
Si pogués dir-te una cosa. Aquest dijous a les 8 del vespre comencen les seqüències sonores d'IB3 Música. La Sala Zero des Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de Nagra i Ritual Nepal en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 20 de novembre a les 8 del vespre, Negre i Ritual Nepal a la Sala Zero des Gremi de Palma. El primer dels concerts en directe del cicle Seqüències Sonores creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de Negre i Ritual Nepal.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Començant amb la tercera part del programa, escoltes el primer vol a Formentera, aquí a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Això que escoltau és un grup de Mallorca, de Lloseta, que es diuen Toc de Queda. Acaben fa una mesada que han llançat el seu segon disc, que es titula Barra Lliure. Aquesta cançó, si sentiu la lletra, diu empastillats fins a ses celles, eh? Bé, són un grup que parla de qüestions socials a la millor part de les seues cançons, a la millor part de la seva lletra. Són disc de la setmana, amb el nou àlbum, Barra Lliure, i anem a entrevistar-los. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Biel Coll, que és el cantant del grup. Biel, com estàs? Bon dia i salut. Com va?
Bon dia, beníssim.
Molt bon dia.
Empastillats
fins a ses celles, eh? Per aixecar-se en aquesta hora del matí, o no? No fa falta, no fa falta.
No, esperem que no faci falta, però tot arribarà.
Escolta'm, qui sou, Toc de Queda? Grup de Lloseta o amb bona part dels membres a Lloseta? La presentació del nou disc la vareu fer en el teu poble, crec. Conta'm una mica qui sou i quines són les vostres intencions.
Bueno, nosaltres som els grups de Lloseta. Tenim la majoria de membres de grup que són d'aquí de Lloseta, som en Vicenç i en Miquel, que són germans.
Sí.
Jo, i després hi ha dos membres que són de Cala Ratllada. Hi va haver un moment quan ens van tornar a juntar que van tenir l'exili de feixista, que no acabaven de trobar feixista, i van demanar ajuda als amics i se van oferir.
Això de sa crisi des baixista ha sonat com a sa crisi des 40 o des 50, no? Com si tots els grups haguessin de passar per sa crisi des baixista. Valtros, clar, havíeu estat molt de temps sense tocar i sense treure res. Va, feia una vintena d'anys que no treia un disc, perquè en realitat Toc de Queda es formen en els anys 90.
Sí, me'l van formar a finals del 99. L'any 2011 varen fer una aturada indefinida.
Sí.
I ara que s'arriba de crisi, l'any 2021 que hi va haver un conjunt que va fer una versió nostra i mos va animar a pujar-la a cantar amb ells, i aquí com que hi va haver la xispeta. Mos van mirar com que dir què hem de fer. I l'any 2023, després de xerrar-ho molt, mos van començar, aprofitant també que fèiem els 25 anys, van decidir tornar-nos a ajuntar. I la condició de juntar-nos era que trauríem un disc. O sigui, no volíem tornar per un concert.
Volíeu tornar, diguem, amb arguments més poderosos. Escolta, sou amb un disco només i després de tant de temps de retirada, s'ha d'admetre que sou un grup influent. Vull dir, 10 anys després encara hi ha altres grups que toquen cançons vostres.
Sí, passa bé, és un germín nostre.
Bueno, és igual, encara que siguin amics.
Sí.
Encara que siguin amics, almenys va ser un element, diguem, decisiu perquè us tornéssiu a juntar. Parla'm una mica...
Això va ser xispeta, va ser.
Clar, parla'm una mica de Barra Lliure, del vostre disc, que jo deia que ha sortit una... No sé si va sortir en setembre, ha sortit fa una mica de temps, però el tenim... L'agafam ara aquí al primer vol a Formentera per promocionar-lo una miqueta. Parla'm de Barra Lliure. Jo el que he sentit és una mica com sa línia, no?, que teníem en sa primera cançó aquesta, temes d'actualitat, temes un punt de vista crític, com sol ser molt habitual amb el rock-punk.
Barra Lliure, les idees, és a dir, quan ens van tornar a juntar, ja sabien que volien treure un disc, evidentment no sabíem quan seria ni quan no, i Barra Lliure està format per 10 cançons, i hem intentat que a nosaltres mos costaria molt fer una cançó la millor de qualque cosa que passi 5.000 quilòmetres.
Clar.
Hem intentat que tots els temes són coses del dia a dia, que tu veus, que te passen, i a veure, molt contents, la veritat, del disc. Hi ha hagut molt de moments de crisi durant la gravació.
Per què?
Perquè van començar per desembre de l'any passat i se comença a endarrerir i tal, i diferent punt de vista, però bé, avançurat, i el resultat és que la veritat és que estem molt contents, i el que més content és que sigui el d'Igrada.
No hi...
també ajuda molt.
Home, això és molt important. No hi ha molts de grups punks en què cantin en català, no només a les Balears... n'hi ha, eh? I nosaltres aquest programa el fem a Eivissa, i a Eivissa en tenim casos i tot, però no n'hi ha molts a les Balears, i et diria que en el conjunt de les terres de parla catalana jo no en conec moltíssims, tampoc.
No, doncs que, clar, si en el moment, si tu penses en català o penses en mallorquí,
clar,
és difícil, seria més complicat fer-ho en castellà. Tampoc tancant la porta si un dia una idea la tens en castellà. Però en principi sempre hem cantat en català i no tenim predic en allò. Per simplicitat, eh? Si penses en català, escrius en català, fa tu cançó en català.
És lo lògic.
És lo lògic.
És lo lògic. Biel Coll, com us repartiu sa feina a Toc de Queda? Tu fas ses lletres, feis ses lletres entre tots, ses composicions, com us repartiu el treball?
Normalment, no totes, jo sol fer una primera lletra. Sol fer una primera lletra i en Miquel, que és el guitarrista, fa una música. I quasi, vull dir, sempre la lletra meva i la música de Miquel se trobaran. Si jo amb en Miquel tenim una connexió que fins i tot un dia van fer la mateixa cançó, la vam escriure fora del mos posat d'acord.
Ostres!
Quan van arribar al local, van dir, he fet una cançó, i va, jo també. Igual les van mirar, que era la mateixa, del mateix tema. I van dir, joli, no és tu. I sol anar així. Però després, per exemple, en Vicenç, que és el bateria, que ell no passa lletres, però te clava aquella frase que tu fa dos dies que la penses i no te surt, pam, i te poses la cirereta.
Molt bé.
I som en Vicenç i en Miquel, que són millors, que nosaltres tres diguem que feim el que és l'estructura de la cançó. I després en Pulido i en Marcos, que musicalment són els bons, per dir-ho de qualque manera, fan les teves pinzelladetes i el més important és que no mos trepitgem uns als altres.
Això està molt bé.
I sempre arribem a un acord.
Biel, Biel, com va anar la presentació del disc en el Teatre de Lloseta? I et volia preguntar si pròximament teniu concerts previstos a les Balears que la gent no es pugui veure.
La presentació del disc de Lloseta, la veritat és que va anar molt bé, i tot i que era un dia que mos va fastidiar bastant que hi havia alerta roja.
Hòsties.
Això crec que ja va fer... Tot i que va haver molta gent... Sí, jo estic seguríssim que si no hagués hagut aquesta alerta, n'hi hagués hagut molta més. Aquí hi havia gent de municipis que deien, no sé què vostre partien les dues, que tal, que... Mm. Però van quedar molt contents, la veritat. També passaven molta pena perquè, esclar, el Teatre de Lloret és molt gros. Si hi hagués hagut molt poca gent, saps què t'ho vull dir?
Clar.
I el Teatre s'ha una mica així. Però molt contents. I concerts en tenim ara aquesta setmana i dissabte tocam a Porto Cristo.
Sí.
I després d'aquí 15 dies anem a la península, que tocam dia 6 de desembre, el migdia a Vallecas, s'hora baixa a Cuenca i el dia següent anem a Móstoles.
Que bé, o sigui, que estàu el dia 22, dissabte 22, estàu a Porto Cristo.
A Porto Cristo.
Correcte. I després bona nau a...
I aquí davant en casa el migdia i el vespre Cuenca i el dia següent dia 7 a Móstoles.
El mallorquí de Vallecas, jo no sé si el controlen a Vallecas el mallorquí.
Bueno, però... sí que mos entenen o mos feim entendre.
estic segur que sí. Biel sí. Coll, escolta'm, com es pot trobar el disc? Està només, això està editat en físic d'alguna manera? Es pot trobar només en digital? Sí.
No, el disc està a les diferents plataformes digitals i després demà arriba el vinil.
Ostres!
Pot arribar demà, pot arribar dimecres, però la setmana passada mos varen telefonar, escoltau, el vinil ha sortit de fàbrica, que sabeu que el fan a República Checa, i que estaria una setmana a arribar.
O sigui, que es vinil aquesta setmana, segur.
Vinil aquesta setmana, segur.
Això tindrà distribució, perquè, clar, estem a botigues de discos, també ja t'ho dic que no va gaire lluny avui en dia. O el vendreu només en els concerts?
Home, evidentment, en els concerts el vendrem. Després hi ha qualque botiga de disc que mos ha dit que li duguem. Hi ha qualque segell que també... m'agrada que n'hi duguem un parell, però nosaltres anem, que diguem, pas a pas. Primer que m'ho arribin.
Clar.
Un pic que haguin arribat, nosaltres hem anat dient a la gent, també hem anat anunciant a Instagram, això, que qui el vulgui m'ho escrigués pel privat.
Sí.
Si és de Mallorca, ja li farem arribar.
Sí.
Ja li farem arribar. I després, una vegada el tinguem, ja ens preocuparem de distribuir-lo.
Molt bé.
Hem fet 300 còpies i bé.
Això s'acaba segur. Escolta, no tenim gaire més temps per l'entrevista, Biel. Et volia preguntar, el tema d'aquests concerts que feis a la península, com teniu aquests contactes? Com us heu fet? El tema, perquè em crida l'atenció que cantant en català acabeu tocant a la zona de Madrid, o és que hi ha un circuit punk, diguem, que és fàcil entrar-hi per un grup com Valtros? Conta'm un poquet.
Nosaltres, el que va passar, el tema, primer mos va sortir el concert de Cuenca, que és un lot que és d'aquí, és mig de Serenami de Cuenca,
sí.
que té un bar allà i fan l'aniversari. Un pic varen tenir aquest concert tancat, varen telefonar a una amiga que mos va dur fa pues, 12 anys o 13, fa 12 o 13 anys. I aquesta gent mos va dur perquè mos va veure un concert d'Esportles, que estic xerrant de fa 12 o 13 anys, i li va agradar i va dir, mira, a Madrid tal i qual, i mos va dur, i ara un pic que tenien tancat el concert de Cuenca, davant de la mà i van dir, encara estàs en sotrull. I mor diu, sí, no me diguis que torna a tocar, tal, tal, tal. I dic, sí, pues mira, te ho tenim això dissabte. No, passeu pena, i el que... I mos van trobar els...
Escolta...
De Vallecas i de Móstoles.
Biel, coll, no tenim... No es veu que no tenim més temps, però jo crec que sou un grup que ara mateix teniu es vent a favor, eh? Com solen dir la gent de mar. Aprofitau perquè teniu vent de popa. Biel, coll, cantant de Toc de Queda, que vagi bé. T'apareix que tanquem l'entrevista amb la cançó que dona títol en el disc, en Barra Lliure?
Perfecte.
Vinga,
moltes gràcies per molts convidats.
Gràcies a vosaltres per atendre-nos. Mel, bon dia i salut.
Bon dia.
Eren Biel Coll de Toc de Queda, això que escoltareu és la cançó que dona títol en el seu nou àlbum, Barra Lliure.
Comences a pesadilla. Per la gent de Silla que viu en tranquil·litat. Si tot jo comença per aire, seguirà per mà, continuarà per terra i ningú s'escaparà. Barra lliure, per fer si fes un directe de cap. Barra lliure, per acabar amb el recurs on es durà.
Idò, aquí ho deixam avui. Esperem que us hagi agradat, que us hagi entretengut una miqueta. Tornarem demà, que ja serà dijous, a partir de les 6 del matí. Ara a les 7, totes les notícies. Amb s'informatiu. Que passis un dia boníssim.
S'afeitó y se depiló y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Copija, libertina y sin manías. Sus amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive. Por el lado más salvaje de la vida, sí, Natalia. Por el lado más bestia de la vida, ley. Conmigo, Jaimito. Aurelio se fue del pueblo, voy a comerme el mundo, era un poquito palurdo, campechano y aburrido. Y si ahora lo hubieras en la discoteca, ¿qué marcha lleva? Venga, venga, venga. Bailando por el lado más bestia, sí, Laurelio.